Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Passen 6 minuts de 4:45. Ens agrada aquesta història de la que ara parlam, no? D'agafar aquest rellotge del temps, fer-lo girar i que ens porti allà on ens vulgui portar, que sempre hi ha aquesta cosa que ara parlàvem amb el president del Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària d'Espanya, COAPI, amb el senyor Duelo, de que fa 4 dies, no? Un sempre acaba dient, no pot ser que hagi passat tot aquest temps, no? I quan avui ens hem posat a jugar amb el que és aquest rellotge del temps, ens hem trobat amb 3 històries que tenien com a finalitat que els protagonistes de les 3 històries era gent en la que ens venia molt de gust parlar, vaja, com cada setmana, en definitiva, no? El 5 d'abril de l'any 2000, clar, és que l'any 2000 en realitat fa 4 dies, no? L'actor que tenim amb nosaltres tornava a estrenar a la Sala Villarroel el seu muntatge de La Tigresa i altres històries. Manuel Barceló, com estàs? Bona tarda.
Estupendament, bé.
El millor, l'actor català aquell, deia l'autor de l'obra, és el que millor em fa, de La Tigresa. Te'n recordes?
És cert que ho va dir, sí. I ho va dir en diverses ocasions. I sempre em vaig preguntar quan havia sigut que havia vist La Tigresa i no he tret l'entrellat. Però sí, era una persona que estava... El Dario Fo estava molt orgullós del meu treball.
Ja veus, eh? Que bé tenir-te amb nosaltres. Com estàs, Manel?
Estupendament bé.
Jo li deia, em fa molta il·lusió retrobar-lo. Ara feia molt de temps que no ens veiem.
Sí.
Però que jo conservo encara una mamen. La mamen del jueves.
Sí, sí.
Que estem parlant de fa 30 anys o més, no?
Bé, normalment la vam deixar d'editar el jueves l'any 2011, ja fa 9 anys,
ja
i vam estar com 26 anys fent la Mamen. Sí.
Quant de temps fa ja de tot, eh?
Fa molt de tot, però és maco que faci temps, perquè hi ha molta gent que ens hem anat trobant i, bueno, és allò que atresores, no? Com a una persona que es fa gran, diu, què tens? Doncs mira, tens una quantitat d'amics, tens una quantitat d'anècdotes, tens una quantitat de vida... Que per descomptat que vols que duri molts més anys aquesta
Clar.
Situació, però està bé, és un...
Però jo anava a dir que això està bé quan efectivament el temps no significa res més que hi ha un temps passat, però que hi ha un temps futur, que havia de ser una mica el mateix que comentaves tu ara mateix, i el primer que m'has explicat ja parla una mica d'això. Ara farem referència al futur, però home, fem un guinyo a aquella Tigresa i altres històries, que de fet és una obra que té una importància històrica a la teva vida per diverses raons, no?
És la Tigresa i altres històries ha sigut la columna vertebral de la meva carrera. Perquè, d'alguna manera, o sigui, jo vaig accedir al teatre amb 25 anys, sense una preparació acadèmica, simplement perquè havia fet cursets, uh-huh. I vaig tenir una entrada meteòrica, perquè va ser el primer any que vaig treballar professionalment, als 25 anys, va ser formar companyia amb el Pep Bou i muntar un espectacle nostre per públic familiar. Immediatament l'any següent jo era juglars fent l'Odissea. Uh-huh. Després vaig muntar un espectacle en solitari que es deia Quatre Repicó, que es va estrenar a la Cúpula Venus. O sigui, va ser com una carrera allò de pum, i em va col·locar aquest espectacle, va ser premiat, els Premis FAT, i de sobte m'arriba el José Antonio Ortega, el director, i em diu, t'he vist aquí en solitari, tu no li tens por l'escenari, què tal si fem uns monòlegs del Dario Fo? I pensàvem que això seria, doncs, bé, fer un muntatge més. La Tigresa va durar, a la meva vida professional, va durar 25 anys.
Déu-n'hi-do, eh?
I, evidentment, era un espectacle que patia les conseqüències, patia en el sentit bo de la paraula. El muntatge jo l'anava adaptant molt a les experiències professionals que anava tenint. O sigui, jo vaig començar amb 30 anys La Tigresa, vaig acabar de fer-la així professionalment als 58 anys, i en tot aquest temps va ser tota la carrera que jo vaig fer. La Tigresa es nodria de les experiències bones amb altres muntatges, i al mateix temps ella nodria els altres muntatges. O sigui que ha sigut una relació meravellosa amb aquest espectacle.
O sigui, que era gairebé un espectacle escrit a quatre mans, les dues de Dario Fo i les dues del Manel Barceló, no?
Sí, i del José Antonio, que va ser qui va, el director que va confiar en mi, que jo era un actor que tenia una experiència de 5 anys, feia 5 anys que m'hi dedicava, i clar, i allò és un monstre, allò són 2 hores i quart d'espectacle. I va sortir molt bé i bueno, em va donar a conèixer arreu del món, perquè vaig estar per Sud-amèrica, he estat moltes vegades a Buenos Aires, que és una ciutat que que m'estimo molt perquè la Maria, la meva dona, és d'allà, uh-huh. i hem estat en diverses ocasions, m'ha donat carta de presentació a molts llocs i, clar, no puc negar que jo sóc l'actor de la Tigressa.
Clar, que important és quan passa això que acabes de dir, no? Quan de sobte algú es fixa en tu. És a dir, quan hi ha algú amb poder de fer coses, amb poder de, sí. de regirar-te la vida d'alguna sí, sí. manera, i passa per allà i es fixa en tu. Es podria fixar en qualsevol altre, però es fixa en tu. Això és importantíssim quan passa, sí. no? Sí. La química, és la química, no?
Sí, i també la confiança. O sigui, ara, jo quan vaig aterrar en aquesta professió, jo sabia que havia de ser, vaig trigar molt a decidir-me, i quan m'hi vaig decidir va ser, ha de ser la meva vida, i jo no faré tot el possible per guanyar-me la vida, perquè és la manera de ser home de teatre, perquè, i que no m'apartaria ni així. I l'única cosa que em vaig no apartar, sinó vaig fer-li un racó a la meva vida, va ser fer els guions de la Mamen per la Mariel, que és un excel·lent dibuixant, i la meva dona és meravellosa. Tenim aquesta història en comú i altres històries, perquè ell em va fer una mica de transvasament. Jo vaig passar a fer els guions de la Mamen, i ella ha passat a ser figurinista de teatre, i és una figurinista fantàstica. Ara mateix el Macbeth de Ionesco, que ha dirigit el Ramon Simó, que està a la sala petita del TNC, ell ha fet el vestuari, és un vestuari espectacular.
Ets un home molt fidel a les coses, vull dir. Ets un home de llarg recorregut. Ara estaves sí. parlant de la Tigressa, i has estat 25 anys amb la Tigressa. Sí. Quan jo et vaig conèixer fa molts anys, i estaves amb la teva dona. És sí. a dir, que fa, què, 30 anys que esteu junts?
Enguany farà 39.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí.
Com es fa això, en aquesta època en la que la gent va passant, van fent zàping fins i tot a les persones de manera tan ràpida, Manel?
Jo penso que tinc una sort d'aquelles que sí, sóc una persona molt afortunada. Em vaig trobar, a més amb la Mariel ens vam descobrir, jo estava treballant al Llentiol, imagina't, o sigui, no ens van conèixer, em va conèixer com a espectadora.
Sí,
ella va venir a veure un muntatge que jo feia al Llentiol, que jo feia de presentador, combinant amb altres artistes, i li va agradar molt el que va veure.
Doncs segur.
I mira...
Ets un home que enamores d'entrada, no? Estic veient el senyor de la Tigressa, la Mariel, quina sort! El teu són els amors a primera vista, no?
Sí, bé, sí, sí, sí. Una mica sí.
Home, com a titular està bé, no?
Sí, com a titular és fantàstic.
Fantàstic. Escolta, ara m'estàs parlant, clar, podem parlar de tot, no? Perquè efectivament sí. tu dius que el teu ha estat un amor al teatre, i és així, evidentment, que t'he de dir jo, però també és veritat que has tocat moltes tecles, i molt ben tocades sempre, no? Perquè has tocat cinema, has tocat tele, has fet moltes coses.
Sí, i a més, hi ha una cosa que a mi m'agrada molt d'aquest món professional que he triat, o que m'ha triat ell, perquè vés a saber qui ha sigut dels dos qui ha triat l'altre, que és que no te l'acabes mai.
Yeah.
No te l'acabes mai. I sempre trobes un racó, un punt, on pots descobrir més coses de tu mateix, i això és apassionant. Vull dir, aquest viuries milers d'anys i no t'ho acabaries. I a més, clar, aquest també és un món de relacions. I a vegades veus un director que t'interessa i no sabries com dir-li, i de sobte el director un dia va i diu vine que vull muntar això amb tu, i dius, veus? I sí, i t'hi entens, i veus que t'hi entens. I actors, actrius amb els quals he compartit escenari, que era allò de... Jo els he vist treballar i he pensat, algun dia m'agradaria ser-hi.
I tant.
Sí, i hem coincidit.
Ara parlarem de coses amb les que coincidiràs algun dia proper, sí. d'alguna manera. Però el punt de partida d'aquesta secció és aquest joc que fem amb el rellotge del temps, no? D'alguna manera, que el fem girar una banda i una altra. Ara estàvem situats, espera que busco la data exacta, en el 5 d'abril de l'any 2000, que era quan tornaves a la Villarroel. Anem a fer un petit salt de 5 dies, en quant a més el 10 d'abril, però retrocedim fins al 1959, on naixia un compositor i guitarrista estadounidenc únic, Brian Setzer. El coneixies, no, Manel, sembla?
Sí. Bueno, No el coneixia
no
gaire.
Molt, eh?
No.
Qui el coneixia és la persona que tenim a l'altre costat del fil telefònic, que aquest sí que el coneixes, perquè quan t'he dit que hi era...
Home...
T'ha fet alegria,
sí,
no?
Sí, me n'ha fet molta.
Home, hem tingut moltes alegries amb el saxo d'aquest senyor,
sí.
que és un crac. no?
Sí, i a més una bèstia de l'escenari, també t'ho s'ha de dir.
Crac, bèstia a l'escenari, Dani Nelo. Bona tarda, Dani.
Bona tarda a tothom. Manel, una abraçada molt forta.
Com estàs, senyor?
Bé, bé, acabo d'arribar d'un assaig amb aquella excitació que a vegades es surt d'un assaig, i molt bé, molt a gust, la veritat.
Escolta'm, ara parlem del que estàs assajant, ara parlem de tot això, sí. Però tens-nos 5 cèntims. Qui era aquest senyor? Qui era Brian Setzer i quina relació tenia amb
qui
tu?
Qui és? Perquè és viu, és molt actiu, uh-huh. I ha sigut un exemple per molts músics i guitarristes i bueno, és un home que va rebre una educació musical jazzística, però la seva passió sempre ha estat el rockabilly, el rock and roll dels anys 50. Els seus herois han sigut Eddie Cochran, Jim Vincent, Chuck Berry, bueno, tota aquella generació de grans artistes dels 50 que van donar vida al rock and roll, al rockabilly, al rhythm and blues i tal. I llavors ell, el que va aportar a l'escena del rock and roll i el rockabilly, quan la cosa estava una mica de capa caiguda, als 80, al final dels 70, principis dels 80, va donar moltíssima qualitat i una mirada totalment nova, una mirada posada al dia, molt irreverent, amb una actitud quasi del punk anglès, però portada a aquesta estètica dels anys 50. I llavors això va ser una revolució. Com ho va fer això? Ho va fer amb un grup que es deien Stray Cats. Uh-huh. I els Stray Cats van als Estats Units, no els hi fotien ni cas, i se'n van anar a Anglaterra. Anglaterra, amb aquella escena efervescent de final dels 70, principis dels 80, doncs van ser un impacte brutal. I a més eren, bueno, un trio de contrabaix, bateria i guitarra, la bateria tocada de peu, que escènicament era molt, molt efectiu, i un tio amb molt de talent, que era Brian Setzer, uh-huh. Doncs que no solament tocava fantàsticament, sinó que cantava, composava i això, i portava aquesta espècie de llum en aquesta escena que en aquell moment estava. A partir d'aquí, doncs, amb els Stray Cats van tenir èxits bastant bèsties, del rock, This Town, van tenir el Sexy and 17, van tenir èxits en l'era MTV una mica.
Uh-huh. Que, i la relació amb el Dani Nelo, quina és?
I espera't, que t'acabo una
sí,
mica...
Sí, acaba.
Per seguir el fil. Llavors aquest tio, bueno, tal, els estricats van molt bé, va, tenen una caiguda normal, com si diguéssim, després de, doncs, jo què sé, de 10 o 20 anys i tal, igual, però té una revifalla amb el tema del neo-swing als 90. El neo-swing és, bueno, és una interpretació del swing clàssic de les big bands i tal, però amb un plus, amb un extra formatge, com si diguéssim. O sigui, que és el swing portat amb una producció i amb una energia dels anys 90. I això va ser un boom, i ell va ser el rei del neo-swing dels anys 90. Quina relació vaig tenir jo? Doncs que el 93, Los Rebeldes,
sí,
el grup on jo vaig estar durant 11 anys, del 85, sí, més o menys, sí, 11 anys, doncs vam anar a gravar a Memphis, Tennessee, amb uns estudis que es diuen els Kiva Studios,
sí.
I en principi tenia aquest productor, no va poder ser, va ser el contrabaixista dels Stray Cats, però el van convidar a que toqués un parell de temes i a cantar també un tema amb nosaltres.
Hauries d'haver vist, Dani, hauries d'haver vist la cara al Manel Barceló, sí, quan es diu que vas anar a Tennessee, no, Manel?
Això. Home, a veure...
Sí. Sí, sí, va ser. Sí, a més, bueno, el bressol del rock and roll, no? Un dels bressols més importants. Allà hi havia la Sun Records, que era un dels segells més independents, més bèsties. O, bueno, va ser la casa que va descobrir Elvis Presley, entre altres, Carl Perkins, Charlie Rich i tants d'altres. I, bueno, vam anar allà quan la indústria musical encara se sostenia, i hi havia diners, doncs, com per pagar una banda que s'anés, una banda d'aquí catalana que s'anés un mes i mig amb un estudi això, als Estats Units, a Memphis, Tennessee, i va ser brutal, va ser tota una experiència.
Deixa'm dir-te, Los Rebeldes, tinc la sensació, Dani, que Los Rebeldes, qui va decidir invertir això era perquè sabia el que feia, és a dir, Los Rebeldes van donar molts duros,
Sí, sí, bueno, clar, ara no fa falta que et digui tots els ells, però vull dir,
sí, sí, està clar. Mediterrani,
Bajo la Luz de la Luna, Més Canellina, tota una sèrie d'èxits que en un moment molt bèstia de la indústria musical nacional, no? I que van, sí, clar, que van donar molts calés a Sony Music i els managers i tot això, que no tant els músics, però bueno, això és un altre capítol, ja t'ho explicaré. I llavors, per nosaltres va ser molt fantàstic. Primer perquè la producció la portava el Lee Rocker, que era el baixista dels Stray Cats, i després amb el contacte amb el Brian Cesar, que diguem-ho, és un xulo piscines que flipes, perquè, bueno, perquè pot, no? Perquè és musicalment és molt, molt potent, uh-huh. I un referent del món del rock and roll i del rockabilly a nivell universal, ja. No terraqui, no, és universal, no? I llavors va venir allà i s'ho va passar molt bé, fantàstic, va ser un molt, molt bon contacte.
Escolta'm, només una...
Va ser molt curiós, sí. Perquè en aquell moment ens va dir, hòstia, estic fent unes maquetes amb una Big Band, tu. I tu, nosaltres, hòstia, amb una Big Band, que... Sí, sí, tal, sí, mira, posaré uns temes, ens va posar uns temes i tal, i nosaltres, hòstia, senyor, guai, i tal. I allò, al cap de 2 anys, va ser un super pilotasso mundial, no? Ja va ser fantàstic, va ser la Brian Setzer Orquestra.
Escolta'm, Dani, un dia d'aquests està venint que parlem amb calma de tot plegat, perquè aquí el Dani està parlant d'una gent que no és ell, i només amb ell podríem omplir 37 dies de programa sencers sense parlar. Només una cosa, perquè ara seguim amb el Manel Barceló, però et deies que venies d'assajar, m'imagino molt que té a veure amb aquest espectacle amb el que estàs treballant d'Organ Trio, no? M'imagino que deu ser.
Sí, sí, senyor. Estem treballant amb un projecte que és Dani Nello amb un Organ Trio. Uh-huh. El nom ho defineix, no? És un trio que és d'Orga Hammond, guitarra i bateria, i estem preparant i fent un precalentament perquè tot això ho estrenem al Mercat de Música Viva de Vic. Uh-huh. I és una mica fet una mica recopilació de tota la meva trajectòria instrumental, no? O sigui, en aquest repertori sentiran temes alguns de Mambo Jambo, alguns dels meus projectes de saxofonistes salvajes, de Noir i una mica de la meva carrera. I això serà el dijous. Aquest dijous al Jamboree. I vinc molt trempat.
I el 9 d'abril, deixa'm dir, i el 9 d'abril el trobarem també, sí, amb els Mambo Jambo Orquestra a l'Auditori Pau Casals del Vendrell. Fem una cosa, parlem un dia amb calma, sí. Val?
Sí. Sí, sí, home, jo encantat. Dani. Sí, sí. I si a més coincidim amb el Manel, ja seria l'hòstia.
Impressionant.
Estaria molt bé.
Dani Nello, una abraçada gran. Bueno, cuida't molt.
Una abraçada molt forta a tots. Vale, fins
ara.
Gràcies.
Adéu, bona tarda. Adéu. El saxo del Dani Nello
és brutal.
És brutal, eh?
Sí, però a més la seva presència escènica, és un tio que comunica molt a dalt de l'escenari. Ell, sí, podria, sí, fer moltes més coses.
I a baix de l'escenari, no? Les acabes d'escoltar.
Sí, sí, sí. Sí, sí, però dalt de l'escenari és un tio que llueix, que té carisma, està molt bé.
Sóc de Manel, quin projecte tan bonic tens per davant ara, no?
Sí, sí, sí.
Una pel·li...
Una pel·li, la Bona Mort, que és la investigació que fa una dona, una periodista, escriptora, sobre els últims dies del Lluís Maria Xirinacs, uh-huh, i la seva relació amb la mare d'aquesta protagonista. La dirigeix Ventura Durall, el guió és de Jordi Lara i de la Ventura Durall, i sé que l'actriu que fa el paper de la dona investigadora és l'Anna Larcón. Sé alguna cosa més, però no la puc dir perquè no està del tot.
Encara no toca.
I no toca.
Però aviat, no? Us poseu aviat?
Sí,
o no?
Sí, ens hi posem... Sí, ara estan en la preproducció, que vol dir que els actors estem així com a...
Esperant.
Com a les carreres dels cavalls allà a la casella.
Sí.
Però sí, sí, tinc moltes ganes, m'agrada molt. A més, el personatge m'atrau molt. Lluís Maria Xirinacs és d'aquelles persones que ha deixat empremta al nostre país. i un home molt compromès, molt coherent amb la manera de pensar, aquell punt de la, aquella de la idiosincràsia catalana que m'és molt atractiu, no? La perseverança, les ganes de fer les coses fins al final. I tenim un deute amb Lluís Maria Xirinacs.
Ha de ser tan bonic el dia que et confirmen un paper, eh? Estava pensant, el sí. primer que fas. És a dir, clar, tu ara has de fer de Xirinacs, ni més ni menys, saps? Com qui...
I per això m'estic deixant barba.
Com qui no vol la cosa. Clar, però a banda del que és la transformació física que us veieu obligats a fer, hi ha la transformació psicològica, perquè evidentment per interpretar un paper d'una persona tan concreta, tan determinada, tan coneguda, sí. d'altra banda, m'imagino que t'has de ficar a la seva ment, no?
Sí, t'has de ficar una mica... A veure, com a actor, com a intèrpret, et deus al projecte. O sigui, si el projecte vol fantasejar sobre el personatge, doncs hauràs de fantasejar amb el projecte. Això és una cosa que has d'assumir. Vull dir, i per tant, jo confio molt en el guió, perquè el guió és molt bonic, està molt ben escrit, i les seqüències en les que apareix el Lluís Maria Xirinacs tenen un gran... té una gran càrrega emocional. No és el Xirinacs que s'estava davant de la model fent vaga de fam, sinó la persona que es troba amb la seva intimitat, amb els seus efectes, amb les seves emocions, i la seva decisió final d'acabar la vida, no? Uh-huh. I clar, vol dir que són passatges emocionalment molt exigents. Aquest és el punt. I a més és cinema, que vol dir que tu has de tenir molt en compte que aquesta emoció s'ha de transmetre amb una energia determinada, perquè la d'energia de teatre és una altra i la del cinema és més íntima, va més amb la mirada. Però vaig fer l'audició, vam quedar tots molt contents, jo contentíssim de participar, i a més he vist la pel·lícula L'Ofrena del Ventura Durall i m'ha semblat una pel·lícula molt interessant, moltíssim. I per tant, tinc moltes ganes de ser-hi, sí.
La sensació és que és un regal, eh?
Sí.
Perquè pels actors, aquests papers que us deixen treure tot, no? O sigui, investigar dins vostre i jugar, no? Experimentar.
Jugar. No? És que el tema és jugar. Jo és que, clar, hi ha actors que... Jo ja tinc 69 anys, aviat no en faré 70, vull dir, l'any vinent ja tindré 70 anys. Estic fet un xaval, ja ho sé.
Això no va dir?
Sí. Però...
Jo tinc curiositat per saber la teva crema hidratant, però ja m'ho diràs.
No, cap ni una.
70 anys?
70 anys aviat, aviat.
Perdona,
jo faig notícia, com un pare.
Deixa't estar del cinema, la notícia és aquesta. Com ho fa? Manel Barceló, Déu meu, enhorabona,
doncs
senyor.
Molta energia, tota
ja
la vida.
Ja veus.
Però el tema és que jo amb aquests últims anys he tingut uns reptes que no se solen posar en la nostra indústria, en els actors de la nostra edat. Jo he fet el Merlí, vaig fer un dels personatges més carismàtics que d'aquests secundaris que sí, sí. ha marcat vaig fer la Quima del Merlí, que era una professora transexual, i ha rebut mails d'arreu del món, així, d'Uruguai, d'Argentina, de gent que es va quedar com tocada pel personatge i que volia saber més de l'actor que l'havia interpretat i tot això.
Quina feina tan maca, eh?
Sí, és que, com he dit abans, no te l'acabes mai. Bueno. I hi ha una anècdota sobre el dia que vaig fer la...
Ha de ser molt ràpid, mira
sí,
el rellotge, estem arribant a les 5.
Hi ha una anècdota molt curteta, és quan el dia que s'estrenava La Tigressa per tercera vegada a Barcelona, apareix un noi moments abans de començar l'espectacle i demana que per favor la vol veure, que ell ve de Mèxic, perquè aquell espectacle li va marcar la vida.
Que bonic. Manel Barceló, ha estat un plaer enorme, eh?
Igualment.
Propera vegada vull la teva crema hidratant. Gràcies, Manel. Són les 5, fem una pausa. Fins ara.